de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Benvinguda. Si t'acabes d'incorporar, que aprofitis si estàs esmorzant. I si no, atenció, perquè en aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals i estem tots esperant ja el Pont de Maig, els propers dies, per desconnectar. Doncs coneixerem les millors ofertes per sortir de la rutina gràcies a la mar de 3w.buscaunxollo.com. I sabeu que l'Scrabble en català es consolida com la eina lúdica i educativa per impulsar la llengua i estratègia entre els joves? Doncs en parlarem aquest matí. A més, parlarem de la final del primer campionat escolar de Caldes de Montbui com a reflex de la seva integració a les aules, i ens ho explicarà molt millor el president de l'Associació del Club d'Escable Escolar, el Francesc Gallén. També posarem el focus en les persones que trenquen límits i converteixen somnis en realitat. Històries reals, valentes i inspiradores com visitar l'Everest, que si tu em vols explicar la teva ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. I avui en parlarem amb el Carles Riu, que ens explicarà la seva història. I, a més, et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana. Així que queda't amb mi. Fins ara.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
¿Por qué todavía te quiero? Yo te quiero. Maldito, me olvidaste de primero. Tú que me prometiste un entero. Ahora devuélveme mis 6 de febrero. Porque vivo bailando para no llorar más. Te veo en todas partes, todavía no te ves. Llevo para olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás.
I arriba el moment de posar-nos al dia amb les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana, que ve carregat d'històries per escapar de la rutina i deixar-nos portar per la gran pantalla. Comencem amb Lee Krons de Mumy, una nova aventura plena de misteri, acció i antigues malediccions que despertaran allò que mai hauria d'haver estat descobert. I si preferiu riure en família, La família Benetton 2 torna amb més embolics, humor i situacions impossibles que posaran a prova aquesta peculiar família. Canviem de registre amb La mujer más rica del mundo, una història que combina luxe, poder i decisions que poden canviar-ho tot, mostrant què s'amaga darrere d'una vida aparentment perfecta. Per cert, creieu que els diners fan la felicitat? És una pregunta que m'ha vingut ara al cap, i us vull recordar que teniu obert el correu del programa durant tot el matí, el dissabte de 10 a 12, i durant la setmana també, si ens voleu escriure per comentar alguna pel·lícula curiosa que heu vist o alguna cosa que em vulgueu explicar, a camins.catalunya@cope.es. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. Ja ho sabeu, trieu la vostra pel·lícula, busqueu la millor companyia i deixeu-vos portar per la màgia del cinema, i la setmana vinent parlem de les noves estrenes. Aquest cap de setmana de 18 i 19 d'abril, Barcelona torna a aixecar el taló amb una cartellera de teatre plena d'històries, rialles i moments per no parpellejar. Comencem al Teatre Poliorama, amb Perfectes Desconeguts. Un sopar entre amics de tota la vida es transforma en un joc tan innocent com perillós. Compartir tots els missatges del mòbil, us ho imagineu? Ho faríeu vosaltres amb els amics? El que semblava una broma acaba destapant secrets, mentides i situacions tan incòmodes com divertides. Anem cap al Teatre Tívoli, on el ballet de Kiev ens porta al Llac dels Cisnes, una història d'amor i màgia entre el príncep Sifrido i Odette, atrapada per un encanteri, el clàssic atemporal que enfronta el bé i el mal amb una posada en escena espectacular. Parem ara al Teatre Goya amb una bona dosi d'humor, on hi ha el Tinder sorpresa amb el monologuista Andreu Casanova, que el coneixeu molts perquè s'ha fet viral a les xarxes socials. Ens fa riure des del caos de lligar avui en dia i de les cites que mai surten com esperes. També trobem Buen Rollistes amb el Víctor Parrado, que és energia positiva i humor quotidià per sortir amb un somriure. I l'Ultrashow de Miguel Noguera és un viatge surrealista d'idees inesperades que no deixa indiferent a ningú. Cap al Teatre Condal trobem una idea genial on un marit gelós idea un pla per descobrir una possible infidelitat contractant un doble. Però quan apareixen més clones i confusions, tot es converteix en un embolic tan caòtic com hilarant. I acabem al Teatre Apolo amb La Ratonera. El clàssic de misteri d'Agatha Christie torna en una versió renovada plena de tensió i girs inesperats. Un crim, diversos sospitosos i una pregunta que plana durant tota l'estona. Qui és el culpable? Potser, si hi vas, tu el descobreixes. En resum, un cap de setmana perfecte per deixar-se portar per la màgia del teatre, riure sense parar i viure històries que enganxen des del principi al final.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
I arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i d'escapades al millor preu. Ho fem de la mà de 3w.buscaunxollo.com, el portal que demostra que viatjar no ha de ser un luxe, sinó que avui ens centrem en les vacances d'estiu, amb la molta demanda de platja, amb tot inclòs, i vols inclosos també. Parlarem de destinacions com Menorca, Lloret i opcions familiars amb tobogans, tot pensat perquè aquest estiu gaudiu més pagant menys, i ens ho explica la Mar. Molt bon dia, Mar.
Hola, molt bon dia, Raquel.
Mar, per començar, per què creus que aquest any hi ha tanta demanda de xollos de platja i tot inclòs per a l'estiu?
Sí, enguany especialment. Jo crec que tots tenim moltes ganes de bon temps i de calor. Han estat uns mesos molt intensos de fred, pluges... Bueno, jo crec que hem tingut un hivern, molt hivern, i el que veiem és que la gent ja fa inclús alguns mesos buscant destins amb climes càlids per gaudir del bon temps, piscines, platja, terrasses... Per això enguany és especialment important anticipar-se i reservar quan abans millor, ja que per aquest augment de la demanda també s'esgoten les places més ràpidament.
Així que ja ho sabeu, 3w.buscaunxollo.com. A més, us podeu descarregar l'aplicació en el mòbil, que així ho teniu tot molt a mà i molt fàcil. I quins són els xollos més recomanats per juliol i per agost, Mar?
Sí, mira, començo per una oferta especialment econòmica per viatjar a Menorca, que té disponibilitat per tot l'estiu. És a dir, trieu les dates que trieu, el trobareu. Són 3 nits en uns apartaments a Cala en Blanes des de només 60 euros. És a dir, si feu càlculs, són només 20 euros la nit. A més, aquest xollo en concret permet incloure el ferri, no? Llavors ja no us heu de preocupar de res, ni d'avions, ni res, que ho teniu tot en el mateix paquet. Una altra opció especialment interessant, com deies, és el Lloret de Mar, a l'hotel Augusta Club i Spa. És un hotel per adults, així que aquí estareu allunyats de tot el bullici de la zona. Tindreu inclosa un accés a l'spa per persona, accés il·limitat a classes de ioga, descomptes en tractaments... Bueno, una escapada relax, es pot dir. I tot això ho tenim des de 39 euros la nit, però atenció, perquè també inclou l'esmorzar i el sopar. Això és només una petita part de tots els xollos que tenim per viatjar a l'estiu. A buscaunxollo.com, ja sigui web o app, en trobareu moltíssims més.
És que realment són preus increïbles i cada vegada més gent busca paquets amb vols inclosos. Quins avantatges té aquest format per als usuaris?
Sí, és una opció excel·lent per viatjar sense perdre temps buscant. Jo crec que al final tots anem molt de bòlit, molt atabalats. Jo, per exemple, no tinc el temps de posar-me a comparar vols, a quadrar-ho amb l'allotjament. És que simplement a vegades doncs, sembla que no tenim l'energia per fer-ho. Però bueno, no seria l'únic avantatge. El preu també surt molt més econòmic si ho agafem tot junt amb les ofertes de buscaunxollo.com, així que no és perquè perdem el temps buscant que ens sortirà millor, sinó al contrari. En vols tenim tot tipus d'ofertes. Itàlia, Canàries, Egipte o fins i tot destins internacionals per Àsia, si algú s'atreveix a fer un viatge més llarg.
Doncs ja ho sabeu, www.busconchollo.com i a més a viatjar al final està a l'abast de tothom gràcies a vosaltres perquè teniu molts bons xollos de diferents tipus i a més amb molt bons preus. I precisament per famílies amb nens també hi ha opcions d'hotels amb tobogans que tenen molt d'èxit. Què ofereixen exactament aquests tipus d'allotjaments, Mar?
Ara m'has fet la pregunta clau, perquè això és el que més ens pregunten i ens demanen. Doncs els xollos amb tobogans són els preferits, especialment per les famílies, i justament per això doncs, tens la comoditat, el relax i alhora la diversió dins del mateix lloc. Pel que fa a hotels amb tobogans, us recomano l'hotel Jaime I, té 3 estrelles, és a Salou i és un dels més populars. És un hotel amb tobogans que ha reformat algunes de les seves instal·lacions recentment i no només per això, però és un dels preferits dels nostres clients. Ara mateix tenim una oferta per descobrir aquest hotel i la Costa Daurada en règim de pensió completa.
I per acabar, quin consell donaries per trobar els millors xollos d'estiu abans de que s'esgotin?
El consell clau jo crec que és anticipar-se. Enguany estem detectant que molta gent s'està assegurant ara mateix les vacances de l'estiu. Jo sé que a vegades no fa una mica de respecte o de mandra, potser anticipar-se tant, també pot ser que canviïn els plans, però jo per això el que recomanaria seria reserva en cancel·lació gratis, que la tenen la majoria de les nostres ofertes, i si més endavant, pel motiu que sigui, heu de canviar de plans qualsevol cosa, es pot cancel·lar, us tornem els diners o ho podeu modificar. Perdona.
No, t'anava a dir que jo estic amb tu, millor cancel·lar plans que no quedar-te sense plans.
Correcte. Sí, perquè si finalment podeu mantenir les vacances com les havíeu previst, ho tindreu doncs, a un preu increïble que no podreu obtenir després només pel fet d'haver-ho agafat amb antelació.
I els que s'hagin esperat a última hora potser es queden sense vacances i vosaltres els hi podeu dir, veieu? Jo sé que me'n vaig gràcies a www.busconchollo.com i, a més, el millor preu.
Us hem avisat, sí.
Doncs, Marc, com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a explicar-nos els millors xollos de busconchollo.com i t'esperem el dissabte vinent.
I tant. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins a propera. I'm thinking about
i anem a parlar de productes típics del mes d'abril i posem el focus en una de les joies del Maresme, que és la maduixa. Ens traslladem fins a Arenys de Munt per parlar amb el Pep Marpons, d'una explotació familiar amb més de 50 anys d'experiència i arrels que remunten al segle XIX. Tradició i innovació van de la mà en el seu projecte amb tècniques com el cultiu hidropònic, que ens explicarà el que és, i varietats seleccionades com l'Albion, la Mandine o la maduixa de bosc. Amb ell descobrirem què fa tan especial la maduixa del Maresme, marcada per el microclima únic de la zona, i també parlarem de sostenibilitat, qualitat i futur del camp. Bon dia, Pep.
Hola, bon dia.
Pep, veniu d'una llarga tradició familiar. Què ha canviat més en el cultiu de la maduixa des dels vostres inicis fins a dia d'avui?
Sí, bé, de fet, a casa ja fa gairebé 60 anys que estem fent maduixa grossa. El que ha canviat més, sobretot, ha sigut l'entrada de totes les tècniques de l'agrotecnologia, que han optimitzat molt els recursos que teníem. Per tant, amb menys superfície podem produir més. Tot el que va vinculat especialment al tema de la fertirrigació, varietats que són més productives, varietats que són més bones de qualitat, etc. Tècniques de cultiu, això és el que ha anat evolucionant aquests últims anys.
I treballeu amb varietats com el Bion, Amandine o Charlotte. Què té cadascuna d'especial i com influeix en el gust? Perquè, clar, tu les coneixes totes, però per als amics i amigues que ens escolten, una mica com a mi, ens sona el que es diu, els diria, ens sona una mica xino, a veure si ens ho pots explicar tu.
Sí. De fet, no existeix una varietat coneguda de maduixa, com potser podríem parlar amb el vi, no? Tu saps que hi ha el merlot, el cabernet, es coneixen molt bé les varietats. Amb maduixa no passa això, per un motiu. Les varietats de maduixa, la maduixa és una planta que és un híbrid i aquest híbrid el van reproduint cada any en els laboratoris i en els camps i cada any va perdent una mica de capacitat productiva, de qualitat. Llavors les varietats es van substituint unes a les altres. Per això han anat variant hi ha tanta diversitat de varietats. Nosaltres treballem en varietats que destaquin precisament pel bon gust, perquè hi ha varietats, cadascuna té les seves característiques, i el que volem és oferir un producte de molta qualitat que es diferenciï del que ve de fora. Llavors busquem sempre varietats que destaquin ja pel seu bon gust i que també estiguin, com deies, del microclima que tenim a la zona, que estiguin ben adaptades en el microclima, perquè, per exemple, has comentat el tema de la Charlotte, n'estàvem fent i n'hem hagut de deixar de fer perquè està dissenyada per un clima més atlàntic i més fresc, i aquí aquests últims anys, amb aquests estius tan calorosos, la planta havia deixat de ser productiva. Llavors hem anat variant i tenim altres varietats que s'adapten millor en el clima d'aquesta zona.
I el Maresme és conegut per la seva maduixa. Quin paper juga exactament el microclima justament en el resultat final? Però tot i així, també val a dir, Pep, que el clima està canviant en els darrers temps.
Sí, el microclima, clar, estem en un clima mediterrani, són hiverns suaus i estius també és relativament suaus. Sí que és cert que aquests últims estius, que s'ha notat que l'augment de temperatura, especialment amb les mínimes, la planta li costa més recuperar-se, regenerar-se i passar bé l'estiu. Llavors el que fas, per protegir-se d'aquesta calor, el que fas és produir vegetació i s'oblida de produir maduixes. Llavors el que fem és cada vegada concentrar més la producció en èpoques fora de l'estiu, del pic de l'estiu, per tenir, per mantenir aquesta producció i que la planta no estigui patint. El que va determinar l'èxit de la maduixa en el Maresme va ser dos motius. Un és l'orografia tan característica de la zona, amb aquests pendents que tenim, que el sol incideix més directament en el cultiu i, per tant, accelerava tot el procés d'entrada en producció. I el tipus de sol que tenim, la terra que treballem, que és el sol bo, que també és molt característica de la Deo Alella, perquè és una terra que reté molt la humitat. Per tant, la planta té disponibilitat d'aigua en les arrels, però també és capaç de deixar-la anar molt ràpid i evita que s'entolli, que hi hagi excés d'humitat en les arrels, perquè la maduixa és una planta que li afecta bastant aquest aspecte. I aquests dos punts, tant l'orografia com el tipus de sol que tenim, és el que al final va ser el determinant per l'èxit de la maduixa aquí a la zona del Maresme.
I, Pep, parlem de tècniques modernes, perquè vosaltres crec que sou pioners, i a veure si ens ho expliques, què és exactament el cultiu hidropònic i quins avantatges té respecte al cultiu tradicional.
Sí. Vam ser pioners allò de fer de la necessitat virtut, no?, que se'n diu. A la finca en què estem i a la zona en què estem, la pluviometria és molt irregular i aquí no tenim massa disponibilitat d'aigua de rec. Llavors ja va ser la primera finca en maduixa al Maresme que el meu pare l'any 78 ja va implantar el primer sistema de rec gota a gota per mirar d'estalviar el màxim d'aigua possible, per optimitzar el màxim l'aigua. 10 anys més tard vam fer la primera prova amb sacs de cultiu, també amb l'assessorament tècnic de l'IRTA de Cabrils, que és l'institut que depèn del Departament d'Agricultura, i vam veure que allò ja era factible, que es podia sembrar amb aquesta nova tècnica de cultiu. I això, l'any 2002 ja vam fer tot el canvi, ho tenim tot sembrat amb sacs de cultiu. Especialment i sobretot, que és l'objectiu principal, que és l'estalvi d'aigua, ajustem molt el rec que necessitem per produir les maduixes, perquè hem de tenir en compte que per produir un quilo de maduixes estem consumint al voltant de 200 litres d'aigua per quilo de fruita. I, esclar, és molta aigua, llavors és vital estalviar-la al màxim possible i aquest sistema ens ho permet, a més, una aplicació dels nutrients molt equilibrada i fa que tot això va en benefici de la planta i de la fruita.
I el consumidor cada cop valora més la sostenibilitat. Com treballeu vosaltres en el dia a dia?
Bé, mirant de reduir al màxim el que és el tema de residus, però sobretot, i com comentava abans, l'objectiu principal nostre és l'estalvi d'aigua. Ja és una qüestió de subsistència de l'explotació, no? Si no poguéssim estalviar aigua no podríem continuar produint maduixes. Per tant, bàsicament ens centrem en l'estalvi d'aigua. I això implica, doncs, per exemple, haver de protegir la fruita, perquè és una fruita molt delicada, per evitar que es faci malbé quan plou, perquè si resulta que tenim mermes i tenim pèrdues de la collita, doncs estem consumint més aigua per quilo de fruita bona que podem portar al mercat en relació si les tenim protegides, no? I l'objectiu bàsicament és aquest. Llavors sí que és veritat que estem intentant reduir al màxim la qüestió dels residus i gestionar-los de manera correcta.
I quan comprem maduixes, en què ens hem de fixar per saber si són de qualitat o com les hem de conservar a casa? Són preguntes, Pep, del dia a dia, per tots aquells que escolten o a qualsevol particular que ens pot interessar una mica saber exactament quan les anem a comprar, per aquells que no ho coneixem massa, si hi ha alguna aposta segura.
No, bueno, és difícil. Una aposta segura és conèixer el productor. Conèixer qui les produeix, perquè sabrà, coneixeràs les varietats que produeix en aquella finca, i sabrà si són més o menys bones, perquè de maduixes n'hi ha de més dolces i de menys dolces. Per tant, conèixer el productor ja és important. L'aroma, per exemple, l'aroma va bastant relacionat amb el gust. Si les maduixes fan olor, generalment la maduixa és bona. Llavors, aquest també és un punt a tenir en compte. I l'aroma sempre ha de ser en el moment que la maduixa estigui a temperatura ambient. Quan la treus freda de la nevera no fa massa olor. Llavors és quan agafa la temperatura ambient que notes aquest aroma, i llavors quan les proves el gust va relacionat directament amb aquest aroma. I per conservar-les bé, nevera sempre, això sí. El que passa que la maduixa és molt delicada en qüestions d'humitat. Llavors han d'estar tapades o bé amb paper de cuina o bé amb un drap de cuina que puguin respirar. No les poseu mai amb un tàper hermètic, a no ser que si les heu rentat prèviament estiguin molt, molt seques. Us assegureu que estiguin molt seques, no hi hagi gens d'humitat. Si no, millor tapar-les amb algun drap a la nevera, i si estan ben cuides i la maduixa no té cap petita tara que els pugui començar a fer malbé per allà, doncs aguanten bé 3-4 dies a la nevera.
Entre 3 i 4 dies seria el recomanable, d'alguna manera.
Bueno, a veure, de fet, l'ideal és collir-les, comprar-les i consumir-les el més ràpid possible. Això seria l'ideal, però ja entenem que és difícil. No pots anar a la botiga dos cops al dia per comprar les maduixes. Llavors, mantenint-les d'aquesta manera a la nevera, es conserven bé.
I per acabar, Pep, cap on creus que va el futur del cultiu de la maduixa al Maresme?
Com a productor jo sóc molt optimista, però com a productor personal. Vull dir, tenim una maduixa que té una marca feta, tenim una qualitat reconeguda, tenim un públic a la demanda, tenim tota la nostra maduixa venuda, però tenim un problema a nivell de sector de maduixa i del Maresme, que és el relleu generacional. Cada vegada en quedem menys. Per tant, la maduixa, el producte, té l'èxit assegurat si som capaços de produir-ne. I aquí és on potser patirem més, perquè, és clar, en general, tota la pagesia catalana té el mateix problema, que és el relleu generacional. No? Llavors, és aquí on hem de treballar per mantenir aquestes explotacions, que estem produint fruites i verdures que realment hi ha demanda en el mercat. Per tant, la lluita és aquesta, és intentar no perdre aquest relleu generacional.
Home, i de fet és una d'aquelles professions, d'aquelles feines que tampoc pot ser substituïda per la intel·ligència artificial. Han de ser les persones les que hi posin de la seva part, així que esperem que continuï per molts anys.
Sí, jo crec que la intel·ligència artificial el que ens farà fer és un salt qualitatiu important, perquè ja hi ha molta agrotecnologia instal·lada en els cultius. Tot aquest tema de controls de paràmetres de reg, d'humitat, de temperatura, tot això, la intel·ligència artificial ens pot donar un cop de mà en ajustar molt més tots aquests paràmetres. Jo estic a favor de que la intel·ligència artificial també arribi a l'agricultura. Ja hi ha drons que estan fent feines que abans s'havien de fer manuals, no? Llavors, aquest salt hi serà. Però sempre hi ha d'haver darrere una persona, i a més o menys una persona que ho hagi viscut i que estigui ben formada, especialment formada, perquè és que has de tocar moltes tecles, llavors has de saber una mica de tot. I és molt important la formació d'aquest jovent que es vulgui incorporar també, no?
Doncs moltes gràcies, Pep Marpons, d'Arenys de Munt. Saludem també els amics i amigues d'Arenys de Munt per ser amb nosaltres aquest dissabte i a seguir endavant amb el cultiu de maduixes.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Partidazo por todo lo alto.
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. ¡El número uno del deporte!
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el entrecot Villa del Monte a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres.
Com dius, hola, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Bona tarda, Batllori. T'ho vas passar bé, tu? No m'ho vaig passar gaire bé.
Hola, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Aquí preparadísimo para la batalla.
Bona tarda. Aquí estic a les instal·lacions del Real Club de Tenis Barcelona. I s'organitza el Bodó.
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports. Cope Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te preocupa la flacidez en los brazos, pecho y vientre causada por la edad? Lico Cosmetics tiene la solución. Han desarrollado un serum corporal para reducir hasta en un 55% la flacidez. Con retinol microencapsulado y péptidos, el serum de Lico se convierte en un imprescindible en la rutina de cuidado de muchas mujeres. Lico transforma ciencia en resultados visibles, con activos de alta calidad y un cuidado al detalle para rostro, cuerpo y cabello. Y además, ahora están de promoción y tienen descuento en toda su web de hasta un 25% de descuento. Visita licocosmetics.com y celébralo.
I sabeu en quin any es remunten les titelles? Quan es van fer per primer cop? Doncs les titelles tenen un origen mil·lenari i ja existien fa més de 4.000 anys en civilitzacions com l'antic Egipte i com Grècia. I amb el temps es van convertir en espectacles populars, especialment a Europa durant l'edat mitjana, fins a arribar al teatre de titelles actual. Que, a més, segur que tu, que estàs escoltant el programa, allà on siguis, depèn de l'edat que tinguis, te'n recordaràs de quan eres petit o petita i veies les titelles o et feien titelles a casa. I és una diversió que no s'ha de perdre, també amb les noves generacions. I, doncs, fent el viatge aquest en el temps, també, tot i ser un art mil·lenari, continua omplint carrers i places de màgia, com, per exemple, la Mitmo, que arriba a la seva 19a edició, consolidada com una gran cita cultural i referent imprescindible en el món de les titelles. A la primavera, doncs, la ciutat de Mollet del Vallès es transforma en un escenari viu, ple de somriures, i ens ho explicarà la regidora de Cultura de Mollet, la Mercè Pérez. Molt bon dia, Mercè.
Molt bon dia.
Mercè, quines activitats destacaries especialment per les famílies amb nens petits dins de la programació?
Bueno, bàsicament, tota la programació de la Mitmo està adreçada al públic familiar i, per tant, els nens i les nenes tenen, bueno, una especial atenció en aquest festival. A part d'això, perquè pràcticament tots els espectacles els poden veure els nens, tenim un espai al Centre Cultural La Marineta, que és tancat, que aquest sí que està adreçat només a nens de 0 a 3 anys. I després a totes les places del poble, els altres espais tancats, hi ha tot d'espectacles que poden veure. A les prèvies de la Mitmo, perquè la setmana abans també fem activitat, a les titelles han anat a totes les escoles bressol del municipi, també al mercat on han fet un joc de pistes, o per exemple a tots els comerços, fem un aparador de comerços on tenen els aparadors, ja, bueno, és un itinerari per les titelles, per la història de les titelles del món, d'això que has dit mil·lenari, doncs a tots els països s'entenen, no? I llavors també és molt interactiu i van els nens amb un titellaire que els va explicant tot això. Fem un joc de pistes, vull dir, tot, tant les prèvies com el festival en si està dedicat al públic familiar i sobretot als nens i nenes.
I Mercè, la Mimo és un esdeveniment molt de carrer. Com es viu aquesta experiència en família?
Bueno, doncs la nostra ciutat es transforma, tot el centre de la ciutat està ple d'escenaris i d'espais on el titella és el protagonista. És de manera continuada, des de divendres a la tarda fins a diumenge i de les 10 del matí fins al vespre. I, per tant, els nens, hi ha itinerants, hi ha espectacles a totes les places i, per tant, la restauració també fa menús especials pels nens, vull dir que una mica els aparadors...
O sigui que...
Tota la ciutat es transforma i és el, bueno, és un món de titelles, un món màgic per veure's.
Vareu començar ahir, avui tot el dia i demà diumenge doncs, també hi serà, per aquells que ho vulguin saber més. Teniu la Mitmo a Mollet. I és una bona oportunitat per introduir els nens i les nenes en el món del teatre i la cultura. I per què creus que realment pot funcionar aquesta estratègia? Perquè ho coneguin més i si hi entrin deixant de banda una mica tot el que és la tecnologia mòbil?
Bueno, jo crec que la Mitmo és una experiència única pels nens, perquè els ofereix l'oportunitat de... Bueno, al final, les titelles, que és un art mil·lenari, com tu molt bé has dit, pues, bueno, és l'art d'explicar històries a través de ninos, no? O d'objectes inanimats que d'alguna manera els fan moure i treballar, no? I són relats i són històries i els permet treballar els valors, treballar la imaginació, treballar, bueno... tot això, el món del teatre, no?, que és una primera de les arts escèniques, per tant, jo crec que per ells és molt important i és molt bonic tot aquest món, no?, perquè es queden bocabadats i veuen aquesta història tan bonica, a vegades tan boniques, que expliquen les titelles.
I, Mercè, ja per acabar, quin paper tenen les instal·lacions interactives en aquesta edició i què aporten els més petits?
Bueno, són grans instal·lacions on els nens aprenen a fer titelles, els expliquen, bueno, doncs els expliquen això, d'on són les titelles... Vull dir, són grans espais on el nen d'alguna manera juga amb això, amb la imaginació, juga actua amb ells i fa els mateixos titelles, són carpes plenes de teatre, amb petitó, vull dir que és molt bonic i els nens, doncs, poden disfrutar i jugar moltíssim en tot aquest món titellaire. Per tant, les instal·lacions, és un espai molt gran, estan en una plaça gran i en un mercat també on hi ha abans l'antic mercat del poble, i són instal·lacions enormes, plenes d'objectes que tenen a veure amb les titelles. És molt, molt i molt bonic, i jo crec que els hi aporta molt, sí.
Doncs ja ho sabeu, jo agrair molt a la regidora de Cultura de Mollet del Vallès i saludar els amics i amigues de Mollet, la Mercè Pérez. Gràcies per ser molt aquest bé. Matí dissabte amb nosaltres. I de ben
moltes
segur,
gràcies a vosaltres.
De ben segur que ens atensarem al Mitmo per gaudir-ne també.
Us convidem a tots. Vinga, i als vostres nens. Adéu, una abraçada.
Avui al programa posem el focus en persones que trenquen límits i converteixen somnis en realitat, històries reals, valentes i inspiradores que ens fan mirar el món amb uns altres ulls. Gent capaç d'arribar allà on molts només imaginen. Com el nostre convidat d'avui, el Carles Riu, que ha viatjat fins l'Everest, la muntanya més alta del planeta, una experiència extrema que té sacrifici, passió, molta determinació, i ens n'explicarà, com es diu popularment, tots els intríngulis. Molt bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia, Raquel.
Carles, per començar, quants anys tens i a què et dediques actualment? Sembla que et vulgui conèixer més íntimament per quedar un dissabte per sopar, amb aquesta pregunta.
Aviam, jo tinc 63 anys, el mes de maig en faré 64, si Déu vol, hi arribem. I, bueno, jo soc un empresari d'hostaleria, he tingut restaurants, discoteques, bars, de tot una mica. I ara, doncs, bueno, després de vendre'm uns negocis que tenia por ahí, doncs em dedico a viure la vida que ja em toca, perquè des dels 14 anys treballant a darrere d'un taulell i sense tenir mai vacances ni coses d'aquestes, doncs ja toca viure. I he descobert, bueno, ja fa temps que ho vaig descobrir, que el tema de viatjar m'encanta veure món. I, bueno, una de les coses que em faltava dintre la col·lecció de cromos, per dir alguna cosa, era una muntanya gran i important, i per això va sortir l'oportunitat d'anar al camp base de l'Everest i allà, cap allà que vaig anar.
I d'on et va sorgir per això l'idea i el somni d'anar a l'Everest? I què et vas trobar quan hi vas anar?
Mira, aviam, jo sóc, per dir-ho d'alguna manera, no m'agrada els llocs que va tothom o la majoria de la gent, saps? No sé, jo, per exemple, no aniria mai a Cancún ni aniria mai a Bali, perquè són llocs que hi ha moltíssima gent, és un lloc turístic mundial, i llavors pues, no m'agrada, no m'hi sento bé. Llavors sempre estic indagant per les xarxes, per internet, per Instagram, i llavors tu saps que quan mires una cosa a internet, automàticament els algoritmes et posen en una situació que tothom t'envia aquelles coses que a tu t'agraden. És a dir, si tu mires, vols comprar una rentadora, no saps per què, mires una rentadora avui i l'any demà t'arriben 10 ofertes de rentadores en el mòbil.
Sí, és quan diem que ens estan espiant, no? Hi ha alguna
exacte,
cosa aquí.
Exacte, llavors a mi més o menys m'ha passat això. Llavors, bueno, una de les temes que em va arribar va ser fer l'expedició aquesta al camp base de l'Everest i vaig dir, pues, per què no? A més a més... Digues.
No, t'anava a dir si et vas haver de preparar físicament i mentalment per afrontar aquest repte.
Aviam, físicament sóc una persona que m'agrada molt l'esport. L'any passat vaig fer 5.025 quilòmetres entre bicicleta, caminar i córrer. Llavors, vull dir, no m'estic tot el dia sentat al sofà. I això em va valdre molt per arribar allà dalt. Aviam, estic parlant de que és un tema de només caminar. Aquí no hi ha escalada, ni has d'agafar cordes, ni escales, ni penjar-te al lloc. És caminar tot pujada.
i la baixada també, déu-n'hi-do, perquè no és fàcil. Tot són camins de pedres, esgraons bastant alts, de mig metre, que no sé, aquella gent amb lo petitons que són, no sé per què fan els escalons tan alts. I és un esforç bastant, pensa que són unes 10 hores diàries de caminar, i tot pujada, no hi ha descans.
Quin ha estat el moment més dur o perillós que has viscut durant l'expedició?
Bueno, vam veure un alut de neu, però per sort va caure a la muntanya que teníem al davant, i llavors, encara que sembli mentida, on t'ho hem passat més malament ha sigut dintre dels hotels, o sigui, els lodges que en viuen allà. Per què? Perquè no tenen calefacció, no tenen res, i, per exemple, la nostra habitació, que compartíem amb un company, doncs estàvem a menys 10 graus sota zero. O sigui, dormit. Ostres. Dormíem vestits, amb diferents capes de roba, amb el plomón, en fi, vestits. Jo crec que és l'única vegada de la meva vida que he estat 4 dies dormint vestit, perquè no m'havia passat mai, no havia tingut necessitat de dormir mai vestit el fred que feia.
Portant una Fanta, potser acabaves amb un gelat de llimona.
Sí, gairebé. No, mira, deixaves l'ampolla d'aigua allà a la tauleta de nit, allà a terra, perquè a vegades no hi havia ni tauleta de nit, i l'endemà estava congelada fins a dalt. O sigui, una aigua de litre te la trobaves congelada fins a dalt, de la dintre l'habitació. Si feia més fred a dintre l'hotel que fora, perquè fora... Digues.
No, i t'anava a dir, i el moment més especial, perquè parlàvem ara d'aquests moments més durs, però el més especial o emocionant que recordaràs sempre d'aquest viatge?
Bueno, per mi el fet d'arribar dalt, i arribar dalt als 5.800 i pico que arribes, i a més vaig arribar el primer, al costat del Xerpa, amb una certa avantatge sobre els contrincants, que no són contrincants, que són companys.
Amb el fred que feia, havies d'anar ràpid.
No, però la veritat, fred, caminant no em passes, perquè, bueno, primera que estàs fent un esforç físic, i vas preparat, vas abrigat, però pujant, sobretot, hi havia dies que tenies que treure el plomón, això i allò, i acabaves amb màniga curta, perquè feia molta calor. Baixant sí que va nevar, llavors feia fred, però pujant feia uns dies com ara, com avui aquí a Barcelona, no? A mitja tarda es començava a espatllar, començava a entrar núvols i tal, boira, i bueno, plovia o nevava una mica, però sí que vaig estar content per mi mateix d'haver pogut aconseguir arribar fins a dalt, perquè va haver-hi un dia que vaig estar a punt d'abandonar perquè m'ofegava, o sigui, no era capaç ni d'acordar-me les sabates per l'alçada, i bueno, però vaig superar-ho i vaig dir, vinga, va, ja que estàs aquí, ho hem de fer, això.
I des d'aquí...
I cap amunt.
I ja per acabar, Carles, recomanaries una experiència com aquesta? Què li diries a algú que té un somni similar però no s'atreveix a fer el pas?
Que ho faci, sense cap dubte, perquè aquí estem 4 dies i no es pot deixar res per demà, ni la setmana que ve, ni l'any que ve. Ja sabem com va això de la vida, i els que tenim una edat encara ho sabem més, perquè tots hem perdut companys pel camí, i llavors si et ve algú de gust realment i ho vols fer-ho, no esperis, perquè ja saps que no, la vida no saps mai quan s'acaba. Sabem com comença, però no sabem com s'acaba, llavors...
Esperem que ens duri molt.
No, home, això segur, però vull dir que mentrestant no s'ha d'aprofitar el temps, per entendre's, no? Vull dir, si hi ha una cosa que et fa il·lusió a la vida, l'has de fer. No esperis a fer-la l'any que ve ni l'altre, perquè la vida dona moltes voltes i una d'aquestes voltes pot ser dolenta i perillosa, no?
Doncs, Carles, jo t'agraeixo molt el Carles Riu, que ens ha explicat la seva aventura per l'Everest, i sobretot el missatge tan bonic que ens has deixat al final, que hem de fer aquelles coses que ens agraden fer-les avui. I gràcies per ser avui amb nosaltres.
Molt bé, a vosaltres.
I Ple aquest cap de setmana arriba carregat de propostes per tots els gustos, gastronomia, natura, tradició i activitats a l'aire lliure, i us vaig a fer un recull perquè no us perdeu res de res. Comencem al Baix Camp, a Riudecanyes, amb la Fira del Tastavert, una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i els productes de proximitat. Hi podreu tastar plats elaborats amb ingredients frescos, participar en tallers de cuina i descobrir productes artesans, i també gaudir d'activitats per tota la família en un entorn natural privilegiat. A Vic, el Parc Jaume Blanes acull l'Actium, la mostra de formatges artesans catalans, amb més de 200 varietats de formatge i una quarantena de formatgeries que es donen cita en un espai on descobrir, tastar i comprar productes de gran qualitat, acompanyats d'altres propostes gastronòmiques i activitats divulgatives. Així que els que sou amants del formatge, com és el meu cas, la nostra fira és la Lactium, i ens tocarà anar a Vic, que a més és una ciutat preciosa. Sense marxar de Vic, també hi trobem la Fira de la Muntanya, dedicada als esports i activitats a l'aire lliure, equipament, turisme de natura, xerrades d'experts i activitats participatives, omplen aquesta fira, que inclou espais tan destacats com el mercat d'ocasió o el popular Open Block d'escalada. També, mirant cap al futur més immediat, Viladecans es prepara per la Fira de Sant Isidre, una de les grans cites de primavera al Baix Llobregat, una fira que combina tradició pagesa, mercat de productes de l'horta, activitats familiars, tastos i una àmplia oferta cultural que cada any atrau a milers de visitants. Un cap de setmana ideal per sortir i descobrir nous sabors, connectar amb la natura i gaudir de les fires del territori. Així que bona ruta i també bona fira.
Your husband is coming.
Acomiadem el programa d'avui amb Boig per tu, mítica cançó de Sau, una declaració d'amor intensa que evoca la bellesa i el sentiment d'estimar algú fins a perdre el cap. Escoltant-la, desitjo que acabis de passar molt bon dissabte, també bon cap de setmana allà on siguis, i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12. Amb tu, una amiga Raquel Camins, com sempre, un autèntic plaer ser amb tu, i dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.